Ràdio Estel.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics, què tal? Dimarts que ve celebrem la festa de Sant Jordi, dia del llibre i també copatró de Catalunya. Avui en el nostre programa tindrem l'habitual tertúlia de llibres amb els periodistes Salvador García Arbós i Josep Víctor Gall. Felicitats per endavant a tots els Jordis i Georgines. Benvinguts.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts radioients. Diumenge quart del temps pasqual. El capellà desconegut i conegut. El títol m'ha estat suggerit per la visita a una vila on hi havia un petit monument al soldat desconegut. Després de pregar breument per totes les víctimes de la guerra, vaig pensar que també es podria fer un monument, ni que sigui virtual, al capellà desconegut i conegut, concretament als rectors de parròquies. Recordo perfectament que quan anava a l'escola, que aquest diumenge, quart de Pasqua, després de la missa, entraven a la sacristia molta gent del meu poble i felicitaven el mossèn. Gràcies per ser el nostre rector. Felicitats i per molts anys. Al seu costat, senyor rector. Jo trobava estrany que precisament aquell diumenge la gent que cada dia es trobaven amb el mossèn i que en algun moment el criticaven s'haguessin tornat tan amables. Per això vaig preguntar al mossèn si era el seu sant o era el seu aniversari de naixement. No, em va respondre, és que avui és el diumenge del bon pastor. Per això en moltes parròquies agraeixen al rector que sigui el seu pastor, a semblança de Jesucrist, el bon pastor. I em va explicar l'Evangeli d'aquell diumenge. Per als qui no tenen 60 anys i escaig, cal dir que l'Evangeli i la missa eren en llatí. Jo, escolar entremaliat, juntament amb els altres, vàrem anar a comprar amb pocs diners, perquè en aquell temps no en teníem, un tall de coca de forner, i la regalàrem al senyor rector perquè era el nostre pastor. Avui, quart diumenge de Pasqua, és molt important que preguem pels nostres rectors, pels que han regit la nostra parròquia i no els hem conegut, i pels que ara en són els pastors. I seria molt bonic que per uns moments els donéssim les gràcies per la seva vida i pel seu servei. Avui cal recordar i pregar pels rectors desconeguts, aquells que durant anys de moltes carències econòmiques varen mantenir les nostres parròquies. Molts, sobretot els de les parròquies petites, majoria en el nostre bisbat, vivien amb una gran austeritat. No hi havia salaris. Vivien de la caritat dels fidels i amb alguns productes que cultivaven o bestiar que mataven. Alguns cultivaven el seu hort, tenien algunes gallines i conills i anaven fent. Uns 196 varen ser assassinats als inicis de la Guerra Civil. Nosaltres venim de lluny. Les nostres parròquies tenen una llarga història, la majoria de segles, i això gràcies als fidels i als rectors que n'han estat els pastors. Avui, bastants mossens són rectors de més d'una parròquia, alguns fins a 10, i malgrat això s'esforcen i es desviuen per ser bons pastors a semblança del bon pastor. És un bon dia aquest diumenge perquè els recordem, preguem per ells i els agraïm la seva missió. A tots, en aquest diumenge del bon pastor, la nostra Església de Girona els fem un monument, no material, però sí dient-los a tots gràcies. Els difunts, visqueu per sempre amb el bon pastor ressuscitat. Els que viuen, potser mai us ho diem, però us estimem i us necessitem. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
Anem a escoltar tot seguit l'opinió que ens porta mossèn Miquel Àngel Ferrés, rector de les parròquies de l'Immaculada i de Sant Pau de Figueres. És el nostre punt de vista. El tenim a l'altre costat de la via telefònica. Benvingut, mossèn Miquel Àngel.
Hola, Àngel, i tothom.
Quan vulguis.
Doncs mira, el punt de vista avui l'enfoquem una vegada més a la figura del bisbe de Roma, Francesc, que està desconcertant a molta gent. Jo em fa pensar en un pare que el diumenge, o una mare, que el diumenge reben els seus fills a casa a dinar. I aquests fills són molt diferents entre ells. N'hi ha de dretes, d'esquerres, n'hi ha molt allunyats de casa, n'hi ha que se senten molt units. Però els pares, com en francès, doncs amb gestos i paraules de sentit comú, els fa sentir tots units. I amb coses incontestables, que és l'acolliment, que és doncs el diàleg, que ens parlar més enllà del que cada un pensa, que cada un vota, que cada un guanya, que cada un perd. No? I això desconcerta els fills, però al mateix temps els uneix a tots, tant aquell que se sent doncs el rei de la casa, com aquell que se sent més allunyat, menys estimat, que també se sent cridat, com aquell que és molt més, diguem-ne, repetani, o com ell que es pensa que és l'amo del món. I tot això per què? Doncs perquè, com ha dit el Papa Francesc, el pastor ha de fer l'olor de les ovelles, com el pare i l'avi, l'àvia i la mare han de fer l'olor dels fills. I em sembla que per aquí, la cosa més humana del món, l'Església de mica en mica s'irà semblant més i més a una família, a un poble de Déu, que en definitiva és això, el Concili Vaticà, dit en paraules, diguem-ne, de pagès de Girona, o d'Olot, doncs volia dir.
Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
El dimarts que ve celebrem la festa, la Diada de Sant Jordi. I com és habitual també aquí en el nostre programa, el que fem quan s'acosta la Diada de Sant Jordi és parlar de llibres. Llibres de valors, llibres que puguem tenir, després de llegir-los, sentiments, etc. Amb nosaltres avui, en Salvador García, habitual col·laborador nostre de les tertúlies. Benvingut, Salvador García, què tal?
Hola, què tal?
Salvador García Arbós. I també el periodista de la Delegació de Mitjans de Comunicació, Josep Víctor Gai, també conegut per tots nosaltres. Benvingut, Víctor.
Benvingut també a tu, Àngel. Benvingut, Salvador. Benvinguts als oïdors. I bona festa de Sant Jordi, ja la tenim a tocar.
Bona festa de Sant Jordi, bona festa dels llibres. Comencem, Salvador, recomanant llibres, que ens emportes un bon grapat. Anem fent. Tenim uns 16 minuts de tertúlia. Vosaltres mateixos.
Mira, jo el primer, que no me'n vull descuidar per res del món, un llibre que m'ha agradat molt i molt i molt perquè està molt ben escrit, perquè precisament va de l'art de creació del llibre, és el Climent d'en Josep Maria Fonolleres i Codony. És un llibre sobre la creació literària i sobre l'amoïnament que pot tenir un escriptor o qualsevol persona que vol escriure, però sobretot un escriptor, per a l'hora d'escriure un llibre. Una cosa és tenir-ho tot al cap i l'altra és posar-ho sobre el paper. I és un llibre que està molt i molt i molt ben escrit. És un llibre que passa entre... Per mi és un llibre romà, també van a París, però per mi és un llibre molt romà. És un viatge sobre la literatura i sobre la creació, i és un viatge sobre el món de l'art, la pintura i la mort.
Com es diu el títol?
Climent. I és extraordinari, i és extraordinàriament ben escrit, de veritat. És per disfrutar molt i molt i molt.
Víctor, quina obra ens recomanes?
Bé, jo començaria per una de les més recents que es va presentar fa molt pocs dies, d'un company per tots conegut, i precisament sobre el tema periodístic. I precisament es titula Periodisme sota sospita, de Narcís Jordi Aragó. Narcís Jordi Aragó l'ha escrit amb la avinentesa de complir 80 anys. No és desvetllar cap secret, perquè és el motiu, precisament, és aquest. És un repàs pel periodisme gironí dels últims 50 anys o més. No? El títol es relaciona amb una etapa recent de la història del país i de la història periodística, quan determinats periodistes o determinats mitjans estaven, com diu el títol, sota sospita. Per tant, jo crec que els gironins i els no gironins, perquè té una projecció que va més enllà de l'estricte àmbit de les comarques, abasta tot el moment, sobretot el moment de la transició, però ja ve d'abans, no? Fins a l'aparició precisament del Punt Diari, i també molt centrat en les edicions de Presència, quan Presència era un setmanari que no estava lligat en el diari, etc. Per tant, jo crec que és un llibre testimoni i que segur que serà consultat no sols pels del nostre gremi, diguem-ho així, sinó pels historiadors locals i de Catalunya.
Avancem, si em permeteu, que... el Narcís Jordi Aragó el tindrem dintre de 3 setmanes, esperem tenir-lo dintre de 3 setmanes, per parlar de la Jornada Mundial de les Comunicacions que celebra l'Església pel diumenge de l'Ascensió. Narcís Jordi Aragó, per cert, va ser el primer locutor de ràdio d'aquest programa, que antigament es deia Resurrèxit i que es va fundar, atenció, l'any 1951. Al llarg de la història ha anat canviant de títol, ara es diu Església Viva, però vaja, que té una història que ja ens l'explicarà el propi Narcís Jordi Aragó. Climent, de Josep Maria Fonolleres, Periodisme sota sospita, de Narcís Jordi Aragó. Què més?
Un altre, que es diu Cortina de Saca, d'en Miquel Aguirre, que Miquel Aguirre és periodista, i és un llibre que va sobre el periodisme, i sobre tracta sobre el periodisme en els anys de la Segona República. Està ambientada a Banyoles, diguem, fa una mica d'estudi costumista de la Banyoles aquella de preguerra, per dir-ho així, o republicana, i explica més o menys, no explica més o menys, no, explica la investigació d'un periodista del Correu Català, diari catòlic, que es va transformant en periodista, precisament acaba transformant-se en periodista i, evidentment, en un defensor de les llibertats. És interessant perquè incideix de la manera que ha de ser un periodista, que un periodista ha de ser, bàsicament ha de ser valent. I evidentment, un periodista valent sempre està, tal com diu l'Aragó, sota sospita. I és això. I me fa por explicar alguna cosa, perquè em fa por fer el que en diuen ara spoilers, que és explicar coses que potser no hauria d'explicar. És molt i molt interessant. És un llibre que, de fet, en aquest vaig tenir, diguem, l'honor de presentar-lo aquí a Girona, i de també m'han demanat precisament per presentar-lo d'aquí un parell de dies a...
A Banyoles.
No, no a Banyoles ja es va fer. A Besalú.
A Besalú.
Besalú, terra de Salvador García Arbós, i on tenim molts d'oïdors d'aquest programa, que ens escolten a través de l'emissora local des de fa molts d'anys. Víctor, el següent.
Bé, el següent també és un llibre, en realitat és una reedició que es titula, el títol del llibre és Converses amb Pau Casals, i que s'ha reeditat després de molts anys d'estar exaurit, i l'autor, Josep Maria Corredor, gironí del barri del Carme, del barri de Vistalegre, si volem precisar, i si volem precisar més, del carrer Pasqual i Prats.
Molt bé.
Estem en el centenari.
Deixa'm fer un incís.
Sí.
Precisament, en aquest llibre, hi ha un personatge que és jardiner, d'un poble que es diu Prada, de Conflent, sí, on hi ha molts exilats, i és el jardiner d'un senyor, d'un eminent personatge català que viu en una pujada amb una mà dreta, que és precisament és el jardiner de Pau Casals.
Com es diu aquest llibre, Víctor?
Converses amb Pau Casals. I és un fet sorprenent que a l'entorn de Pau Casals hi ha un nucli de gironins. Es va, per circumstàncies purament, suposo, occidentals, però els grans col·laboradors, els grans amics d'en Pau Casals eren gironins. Comencem, doncs, per la família Terrats, per exemple, no? Doncs, artista Terrans, doncs, a l'extrem de que en Pau Casals era padrí d'una de les filles Terrats. I després la figura de Josep Maria Corredor i fins i tot, doncs, altres personatges que van sortint amb aquestes converses, que en realitat se'n diuen converses perquè havien de ser les memòries d'en Pau Casals. I Pau Casals li va dir a Josep Maria Corredor, que era el seu secretari, li va dir, escolta, jo de música potser sí que en sé, però d'escriure no en sé, escrigui vostè transcrigui les nostres converses. Aquest llibre el havia editat Selecta fa molts anys, es va traduir a una vintena d'idiomes, fins i tot idiomes una mica estranys, doncs, com era el japonès, per exemple, però estava totalment exaurida. I, sortosament, en ocasió del centenari del naixement de Josep Maria Corredor, doncs, una editorial gironina, doncs, l'ha tornat a reeditar, i amb algunes incorporacions bàsicament fetes per la filla de Josep Maria Corredor, doncs, que enriqueixen encara més aquest llibre, que fins ara, insisteixo, era introbable.
Molt bé, seguim.
Jo tenia ganes de fer una proposta una mica, ara pot semblar estrambòtica, però jo crec que és una aposta de futur. Mireu, la Bíblia Catalana Interconfessional, que la coneix tothom, que diguem que és l'edició compulsada i autentificada per totes les confessions cristianes, que la donen per bona, doncs ha sortit una aplicació per internet que és totalment gratuïta, que es diu YouVersion, i o també en diu Holy Bible o la Bíblia, la podeu trobar d'aquestes maneres, i descarregar una aplicació d'internet i podeu tenir la Bíblia al mòbil. I és molt interessant perquè fins i tot, encara que per llegir va bé, evidentment. Jo no sé si és la lectura que ve quan esperes l'autobús, això també s'ha de reconèixer. Però hi ha vegades que tens fins i tot dubtes allò, qui ho va dir, allò on t'ho vaig trobar, i pot ser una cerca.
Ara fa poc,
parlant d'aplicacions
per a mòbils, hi ha una aplicació per Android que és un breviari. Ho dic perquè és molt fàcil. Breviari, acabat en bigrega, ho trobaran a la botiga gratuïta de l'Android, vaja. No sé si per iPhone hi és aquesta aplicació del breviari, però està en castellà.
Bueno, però aquí és tot, eh? Si el que mana ser un forisme contra tu, no abandones el teu lloc, que la serenitat evita grans errors.
Això és la de la Bíblia,
sí,
la BFI.
Sí,
molt bé,
sí.
Molt bé.
Sí.
I el següent també és una reedició, però que doncs, allò que se'n diu en castellà diuen corregida i puesta al dia, deien abans d'això. Bé, que és la reedició del Quadern Gris. Quadern Gris, doncs, se n'han fet edicions, reedicions, i ara sembla, doncs, que de la mà del professor Xavier Pla se la dona per bona. Bé, fins a cert punt no és sorprenent que Josep Pla escrigués, no diré amb errades, però sí amb termes que de vegades no es corresponien doncs, al que el mateix escriptor volia dir. I per tant, doncs, s'ha fet aquesta nova versió, doncs, que s'ha treballat des de la càtedra Josep Pla, i com que el dia 23 d'abril, entre altres efemèrides, doncs, es recordarà la figura de Josep Pla, perquè va morir en aquesta data, a Palafrugell, ho recorden amb una lectura continuada. Cada any, sí, cada any s'escull una obra, aquest any és de París i França, que és una obra, doncs, si no recordo malament, és el quart volum de l'obra completa, un dels primers, en tot cas, i precisament s'ha escollit la part dedicada a París, concretament, no? Perquè en el volum aquest doncs, hi ha un recull dels escrits de Pla a l'entorn doncs, de diverses regions i ciutats franceses, però s'ha escollit això. I per tant, doncs, també coincidint amb, ja fa uns dies doncs, que va aparèixer a les llibreries, però el Quadern Gris amb aquesta edició que semblaria doncs, que ja no s'haurà de tocar més. Doncs, fa uns anys hi va haver una reedició també que era facsímil, o sigui, facsímil amb el quadern gris. Perquè, en plan, deia el quadern gris perquè va escriure amb una llibreta de tapa dura que eren els de color gris. És així de senzill.
L'edició és d'en Narcís Garolera, que és d'en Garolera, que ja és, de fet, el que va fer tots els estudis de, i és el principal expert en mossèn Cintó, mossèn Jacint Verdaguer. A mi el que m'agradaria parlar de llibre, que és un llibre molt interessant, d'anar a París, és un professor que tampoc és de París, perquè és de Bretanya, que es diu Michel Onfray, que és un filòsof, i és un llibre molt i molt interessant, que es diu Antimanual de Filosofia. Aquí és interessant perquè fa una anàlisi de tot el pensament humà. Ja volia dir occidental, això ja s'ha acabat perquè hi ha tot el pensament i ho estudia tot. Des dels tabús fins a les idees polítiques. Quan dic tabús vull dir sobre el fet, posem el cas del analitza el canibalisme, perquè pot ser dolent o perquè ho trobem dolent, etc, etc. Ho dic així perquè d'allò, evidentment, condemna determinades bogeries i explica perquè han de ser condemnables determinades bogeries que tots trobem que són bogeries. Però està molt i molt bé. I val la pena perquè és una gran introducció a la filosofia amb un llibre doncs, que té unes 300 planes i que és de molt bo llegir i és molt i molt amè.
L'autor, Michel?
Michel Onfray. Michel Onfray.
Joan Víctor, que és un gran francòfon, no hi ha problema. Víctor, títol i autor, que estem ja a la recta final.
Bé, i ara faria un repte amb en Salvador, que ell és un tintinòleg.
Ah, sí, és veritat.
Dos, a veure, ja, en aquest
en
cas...
En Sol de Villa, que el acaba de treure ara i l'està presentant.
Sí, exacte. A veure, que
el va presentar parla'ns, al parla'ns, del còmic.
Sí, parla'ns d'aquest llibre
i
del seu autor. Tens 30 Home, segons.
En Solde, que és de Figueres, és un dels, dels principals especialistes en Tintín que hi deuen haver. Bé, el mou, diguem, el mou la seva,
digues,
la seva passió.
Títol, digues el títol.
Ah, es diu Som-hi serem tintinaires.
I l'autor?
És en Joan Manuel Soldevilla, de Figueres.
Molt bé. Doncs pels tintinaires, aquest llibre d'en Tintín. Salvador García, gràcies per estar una vegada més amb nosaltres. A l'estiu te tindrem perquè ens recomanis també coses interessants. Josep Víctor Gai, també gràcies per haver estat amb nosaltres. Que tingueu tots una bona dia de Sant Jordi.
Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
Quan s'acosta la festa de Sant Jordi i comprovo que alguns es riuen de la llegenda del drac i de la princesa, em ve a la memòria la importància d'aquest tipus de narracions per a la societat en el temps que els nostres avantpassats no disposaven de televisió. La televisió, recordem, que es va popularitzar al nostre país a mitjan dècada de 1960. Ni tampoc disposaven de ràdio. Ràdio Girona, per exemple, és l'emissora més antiga de la província de Girona. Va néixer l'any 1933. I encara tampoc disposaven, ni molt menys, de telèfons mòbils. Cal contextualitzar aquest tipus de narracions i el seu valor per entendre-les. No va ser, per exemple, fins l'any 1940, quan l'Estat espanyol va decidir avançar de forma permanent una hora els rellotges respecte a l'horari solar. El 1918 ja havia avançat una hora per als mesos d'estiu. Per tant, abans de 1940, a les nostres comarques, en ple mes de desembre, a 4:45 de la tarda ja era fosc. En èpoques de fred intens d'hivern, després de sopar, les famílies es reunien a redós de la llar de foc per resar el rosari, comentar la jornada, fer torrades i després, entre postres de músic, escoltar narracions explicades per pares i avis. La llar de foc, per als nostres ancestres, va ser el vincle d'unió familiar a les cases, una mena de mitjà de comunicació. En temps immemorials, les llegendes de fades, cavallers i d'animals fantàstics eren habituals. Dracs, serps enormes amb cascabells, ocells... A les nostres comarques tenim l'exemple del monstre de Banyoles, que va ser amansit i convertit en vegetarià per Sant Mer en el segle VIII. També hi ha el cas de la serp que vivia en el gorg de Santa Margarida, en el riu Brugent, vora del castell d'Hostoles. En el cas de Sant Jordi, el drac simbolitza el mal, la princesa és el poble i Sant Jordi representa Déu. No es poden llegir amb ulls d'avui les llegendes del passat. Tampoc el passat no entendria el món actual. En molts casos, les llegendes donaven resposta a temes personals, a pautes de comportament i de moralitat, a aspectes socials. Eren escrites en forma de conte perquè les persones les poguessin entendre, recordar i fins i tot identificar-s'hi. Tot escoltant-les, podien plorar, atemorir-se o també riure. Les persones d'aquella època i que se les prenien com a certes no eren tontes ni infantils, ni de bon tros. Aquelles llegendes podien tenir la seva analogia en aquestes altres que circulen avui per Facebook i per correu electrònic, les quals alguns reenvien com si res. Ara fa poc, per exemple, arribava en el meu mur de Facebook un comentari d'un amic agregat que em convidava a reenviar una foto d'un pobre nen de només 4 anys amb un gran tumor en el cos, perquè d'aquesta manera el fundador de Facebook, quants més enviaments millor, donaria diners a l'hospital que l'operaria. Aquesta gent que es creu aquests comentaris sí que són infantils i uns vertaders innocents. Anem tot seguit a conèixer quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge, dia 21 d'abril. Ho fem amb el nostre col·laborador, mossèn Joan Baborés, delegat de litúrgia del Bisbat de Girona i rector de la parròquia de Sant Fèlix de Girona, de la Basílica de Sant Fèlix de Girona. I des d'aquí li desitgem a mossèn Joan que li regalin forces llibres el proper dimarts.
Sant Jordi, Sant Jordi. Sí. Sant Jordi, patró de Catalunya, màrtir, també testimoni del Crist ressuscitat, per tant... Fixeu-vos que les festes dels màrtirs en el temps pasqual doncs, són com ressaltades perquè són els que han viscut també en la seva pròpia carn, en la seva vida, doncs, el misteri pasqual de Jesucrist, de mort i resurrecció. I aquest és el gran màrtir, com diuen els grecs, megalomàrtir, Sant Jordi, per molts àngels Jordis. Bé, anem a l'Evangeli d'aquest diumenge, quart de Pasqua. És el diumenge que s'anomena del Bon Pastor. Cada any llegim un fragment d'aquest capítol 6è de l'Evangeli de Sant Joan, perdó, d'aquest capítol 10è de l'Evangeli de Sant Joan, que ens parla de Jesús, bon pastor, i de les ovelles que som nosaltres, d'aquest ramat, d'aquest pastor que acull a les ovelles i que va buscar la que s'ha esgarriat, etc. Precisament aquests dies hem sentit en el Sant Pare, amb aquestes homilies que fa, doncs, que són tan planeres i entenedores, una cosa que a mi m'ha cridat l'atenció i que per això us la vull portar. Jesús diu que hi ha les 99 ovelles en el ramat i una que s'ha perdut i el bon pastor és el que la va buscar i la carrega les espatlles i l'en té cura, etc. Però el Sant Pare diu, no heu notat que potser són 99 ovelles les que hi ha fora del ramat i que només en tenim una dintre i que per tant hem d'anar a buscar aquestes ovelles perdudes. Aquest és l'ensenyament de l'Evangeli d'avui. Jesús, el bon pastor, ens ensenya a fer això. Per això va venir en aquest món, per això va fer home, per això va compartir la vida d'allà del poble de Natzaret, de Betlem, de Jerusalem, i va donar la vida. El bon pastor, diu una antífona d'aquest dia, ha donat la vida per les ovelles i ha ressuscitat. Lluem, doncs, aquest pastor que ens ha, morint ens ha donat la vida.
I fins aquí Església Viva. Aquesta ha estat una producció del Departament d'Audiovisuals del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Que sigueu feliços fins la setmana que ve. Adéu-siau. Ràdio Estel.